Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.
Deu i 12 minuts, hem de parlar moltes coses en aquesta conversa que ens atem i que mensualment ens porta l'alcalde Jordi Baiget en aquesta taula. Jordi Baiget, bon dia, bona hora.
Bon dia, bona hora.
Comencem per aquesta qüestió dels ascensors, perquè la tenim, si toquem la taula, sí. Encara està calenta, sí. La taula. Hi ha alguna explicació de veu perquè encara
sí,
no funciona?
Sí, n'hi ha una, és telefònica, és la connexió telefònica. Els ascensors tenen un permís d'indústria, i una de les exigències, que és lògica, és que aquests ascensors tenen que anar connectats a través de telefònica per si algun dia es paren poder tu posar-te en contacte amb una empresa, no? Estem en el procés, com tothom sap, les companyies telefònica o algun altre tipus de companyia, pues no és fàcil, hem d'arribar a nivells de trucar jo gent important de la companyia perquè ens accelerin aquests processos. Són processos molt complicats, els ascensors estan acabats, i més falta aquest tràmit, que és un tràmit entre la companyia telefònica i l'Ajuntament de Sitges, que estem vetllant perquè s'acabi d'una vegada.
Una qüestió molt òbvia. Els antics ascensors no comptaven amb aquest sistema, o qualsevol ascensor ha de tenir una connexió?
Qualsevol ascensor ha de tindre aquest sistema.
Aleshores, un ciutadà pot pensar, home, sí. Si ho tenia l'antic, sí, sí, això
qualsevol.
No es podia...
Qualsevol. No, perquè ha canviat tota una sèrie de paràmetres i d'elements tecnològics, i a més una sèrie de... Són uns ascensors molt millors que els que hi havia abans, amb una tecnologia diferent, i que, bueno, jo crec que en aquest moment, sí, és cert, els veiem allà, estan acabats, i només falta això, és com dir, tinc la casa acabada i m'han de donar la llum, no? I tots sabem, els tràmits d'aquestes companyies són molt complexes, són tràmits que a vegades no els acabem d'entendre, i és cert, però que estem, jo crec que molt aviat podrem dir que ja haurem aconseguit això. Allà on s'ha de vindre indústria a veure-ho i dir, sí, això està correcte, i a partir d'aquí es poden posar a funcionar bé. És l'únic que falta.
I amb les escales?
Bueno, les escales ja hem lograt, hem lograt baixar molt les incidències, moltíssimes incidències, perquè les tenia apuntades cada vegada que es para, i a través de la càmera que tenim ara, ja, que tenim la càmera que està enfocant el que està passant, i a més, amb un sistema que s'està posant de rearmar l'escala molt més ràpid, perquè ja no ha de vindre la companyia de Barcelona, que era la que d'alguna manera tenia que donar solució, s'està ja responent a la incidència, que cada vegada és menor. I també s'ha solventat un petit problema de projecte, que era que l'aigua, quan plovia molt, amb una de les escales, l'escala de l'escola Pia, l'escala dels jardins, aquesta tenia un problema d'execució de projecte que ja s'ha solventat.
Quan hi ha una incidència, el ciutadà què ha de fer? Si és que ha de fer alguna cosa.
Bueno, ràpidament pot trucar a l'Ajuntament, perquè des de la policia s'estan rearmant ja i s'estan ja posant en marxa i des de la brigada ja són les persones que ja posen en marxa aquest procés.
És a dir,
ara pot trucar a la policia o es pot trucar a l'Ajuntament.
Ara, quan l'escala no funciona,
es pot trucar tranquil·lament.
Es pot trucar i l'escala
funciona.
Que nosaltres
ja no hem de cridar. Ja no hem de cridar la companyia durant aquests mesos que tenia que vindre, sinó que ja nosaltres ja tenim la possibilitat de rearmar-la. Qualsevol dia, qualsevol hora, hi ha unes persones ja preparades per això.
Hem començat per aquí, però la notícia del dia d'avui és la presentació d'aquest Qualia Sitges, l'espai creatiu de la Mediterrània, sí. Presentació que es farà d'aquí uns 3/4 d'hora aproximadament al Sitges Centre de Disseny. Què és això?
Bueno, això és una estratègia per desenvolupar un projecte econòmic-social que des de l'any 2003 teníem com a idea, en el sentit de que Sitges necessita una visió de futur, que malgrat les dia a dia, però sempre s'ha de tenir una visió de futur, i vam començar a analitzar quines serien els objectius d'aquest Sitges del segle XXI. I un dels objectius clars era que teníem que diversificar l'economia, que no podíem posar tots els ous en un cistell, que era el turisme, que aquest segle XXI serà molt llarg, com ho sabem, hi haurà molts canvis, mira, aquest no ens l'esperàvem, el que hi ha hagut, i que Sitges hauria de ser més competitiva, que Sitges tenia que la seva marca anar-la reafirmant en el món perquè estaven apareixent altres destins, altres indrets, que a més nosaltres teníem que posar en valor els nostres valors i la nostra identitat, i que estaria bé doncs, que a més hi hagués un tipus de generació de llocs de treball que no només fos l'hostaleria, però que a la vegada hi hagués ampliés, potenciés el que és el turisme, no? Que és una cosa que nosaltres estem bastant acostumats i és la nostra base econòmica del poble de Sitges. D'això van confluir doncs, una sèrie de fets l'any 2005-2004, que és primer vam aprovar un pla general en el que hi havia possibilitats de donar ja a un territori doncs, possibilitats d'implantar algun tipus d'economia diferent a la del turisme, perquè va haver-hi un debat molt interessant de si necessitaven més hotels o no, i es va creure que més hotels ja no se necessitaven més dels que hi ha. Llavors es va dir, bueno, i què més fem? Doncs, i si no hi ha més hotels, i auditoris ja en tenim, i bueno, busquem... I ja va haver-hi un debat interessant en el que també es va doncs, dir, escolta, no, hem de fer alguna cosa més, no? Hem de buscar alguna activitat complementària al turisme que, a més, ens respecti el que som i que ens hi sentim a gust. Va coincidir també que jo vaig conèixer la Fundació Metròpoli, una fundació que investiga i estudia moltes universitats el desenvolupament de les ciutats en el segle XXI, que seran un referent econòmic, les ciutats, les pròpies ciutats, més que els estats, en aquest s'està cada vegada veient més, no? Les xarxes de ciutats són molt importants, megaregions que li diuen ara. Vam celebrar l'any Rossinyol, això ens va fer reflexionar, a mi personalment, amb el Cau Ferrat molt, què era el Cau Ferrat, i vam tindre coneixement que en el món hi havia un canvi de paradigma econòmic, que la creativitat, les idees, la cultura, eren en aquest moment una economia emergent, perquè la classe creativa, o sigui, la idea se li donava un valor econòmic molt més important que la mà d'obra en alguns llocs. Això va aparèixer el 1999-2000, o sigui, que els primers llibres o les primeres idees sobre l'economia creativa, paraula que vol dir indústria creativa, grups creatius, actius creatius, tecnologia, doncs començava allà. Tot això va ser com una espècie de, carai, de coincidències que ens va fer reflexionar molt. I a partir d'aquí vam demanar a diferents experts i a diferents, diríem, persones que podrien donar-nos a institucions consell i a la vegada que ens estudiés i explorés si això podia ser viable, si hi hagués per alguna raó. És cert que d'aquestes estudis, estem parlant del 2005, 2006, 2007, és un procés de maduració llarg que està encara en evolució, i ara ho explicaré, vam començar a veure que era una bona aposta, que tenia garanties d'èxit, que era una cosa que Sitges no s'hi trobaria incòmodo, i vam veure que a més era una qüestió molt innovadora, que era moderna, que a més reafirmava els nostres valors. Per què? Bueno, doncs perquè, a veure, posem el Cau Ferrat, no? El Cau Ferrat és precisament un exemple d'economia creativa, perquè el Cau Ferrat no només va generar idees, sinó d'aquestes idees i de la seva activitat i de la seva presència en una ciutat, en un territori, va aconseguir precisament que aquest territori generés una economia a través del Cau Ferrat. No vol dir que només el Cau Ferrat ha generat l'economia, però sí que generés, no? Vol dir que allò que es va reproduir al segle XIX, finals i principis del XX, allò que Sitges, ara semblava que en altres situacions, ja de forma planificada, ja de forma, diríem, més aviat per experts, i això es volia reproduir. I aquí es va reproduir una incubadora de creativitat de forma natural, no? Bueno, doncs llavors, nosaltres vam veure que això era interessant, que nosaltres ens trobàvem còmodes, que era una cosa que ja havíem d'alguna manera experimentat en una època de la nostra història. Vèiem que era una economia emergent, molt emergent, que a més tenia moltes possibilitats. Vèiem que hi havia punts importants com a Amsterdam, a Austràlia, a Singapur, a la costa de Califòrnia. Vam estar estudiant, fins i tot estar amb alcaldes d'alguns d'aquests llocs, i van explicar que era una economia que donava una activitat econòmica de valor afegit important i que a més generava un creixement econòmic molt important. Les últimes dades d'Amsterdam, que ara és un referent, està que el 7,7% de la seva activitat econòmica d'Amsterdam es basa ja en aquest tipus d'economia, i va endavant, no?, aquest tipus d'economia. És una economia, a més, que no contamina, és una economia que no són idees, que són creativitat, que és singular, que és d'artistes, és de creatius, és de gent que posa per endavant la cultura, la sensibilitat, que posa per endavant el disseny, que posa per endavant la música, la pintura. Tot això ens va fer pensar de que nosaltres teníem moltes possibilitats de ser un espai important. La nostra situació geoestratègica també ens va donar un element per reflexionar i dir, estem en un bon lloc. Resulta que dels estudis fets sobre l'economia creativa, al Mediterrani no hi ha res. No hi ha res. En tot el Mediterrani, malgrat el Mediterrani va ser fa 2.000 anys precisament un lloc de creativitat extraordinari, d'idees, no hi havia res. no tenim patents, no tenim premis Nobel, no tenim activitat econòmica creativa de la magnitud, no tenim el que es diu idees i capital que es posa sobre les idees, que és una cosa molt interessant, de dir, el valor és la idea i apostem i donem diners per la idea, no? Després ja veurem la idea com acaba, no? I vam veure que, a més, home, estem en una diagonal molt interessant, que és entre Lisboa i Milà, no? Una diagonal de 135 milions de persones, diagonal, diríem, del sud d'Europa Oriental, Europa Oriental i Mediterrani, que va des de Lisboa, passant per Madrid, per Barcelona, Marsella, Milà, molt bé. I que teníem Barcelona al costat, que és una ciutat de les anomenades més creatives d'Europa, en aquest moment, i a més tenim la connectivitat amb bueno, port, aeroport, estem molt ben situats, no? Bueno, teníem uns terrenys, sí, és cert, nosaltres vam posar en el Pla General una sèrie de terrenys per una activitat econòmica, bastants metros, que eren molt interessants de posar. Teníem els terrenys, vèiem que la idea estava bé, vèiem que estaven ben situats estratègicament, que no era una cosa que no hi havia ningú, que era singular en aquest moment, i vèiem que teníem, a més, les possibilitats per la nostra marca, durant més de 100 anys, de que la gent quan tu dius Sitges cultura, Sitges creativitat, Sitges innovació, ningú s'assusta. Al contrari, diuen, no, és el que som. Som això, orgullosos de ser això. No? I que era molt complementari al turisme. Vam fer diverses reunions amb els fòrums econòmics, es va parlar, vam contrastar això també amb el Consell de la Vila i amb una sèrie de gent de Sitges que tenen opinió, que poden donar, i també ens van donar una sèrie d'inputs dient, escolta, no, és interessant. I recordem una mica també aquella aposta de la Ciutat del Cinema dels anys 90, finals de 80-90, que ja intuïa una mica d'això de dir, escolta, si tinguéssim una indústria del cine estaria molt bé, perquè tenim un gran festival, perquè som això, no? Bueno, llavors, tot això ens va donar peu a dir, escolta, podem provar, podem treballar amb això. Hem estat treballant molt, hem madurat molt, hem volgut no explicar gaire coses perquè era un tema més de que el moment d'explicar-ho, que serà avui, és que les coses estiguin ben treballades, siguin sèries, no es faci volar coloms, que realment les coses estiguin ben madurades, que tinguin un percentatge d'èxit i de garanties interessants i que no està assegurat, que encara estem en un procés de maduració, d'evolució. La creativitat és un concepte que està en un moment, els que jo ara en aquest moment estic molt involucrat, molt complex encara, de definició, però que molt interessant, i que el que sí que hem vist és que si som capaços d'interactuar, de que hi hagi una transferència de coneixement, però fins i tot de contacte entre la tecnologia, l'art, la cultura, la creativitat, les idees i les universitats, d'aquí es pot generar no només una economia, sinó reafirmar Sitges un estil de vida, donar, significarà per Sitges 2.000 llocs de treball de molt valor afegit, significarà un percentatge de consum dintre del poble de Sitges molt elevat, de més de 17 milions d'euros, que hem fet un estudi, una prospectiva, significarà també aconseguir tindre molts joves per aquí treballant, estudiant o professionals del món de la tecnologia i l'art. I jo crec que també ens ostres, aquesta és una paraula complicada. Farà que la nostra vitalitat, la nostra marca, el nostre estil de vida, la nostra imatge que tenim, doncs tingui una nova, diríem, acceleració, tingui un nou impuls cap al segle XXI. És llarg i complexa. I tot això com es concreta? Bueno, es concreta amb la voluntat de posar una sèrie d'universitats que englobin tot el que avui dia es diu creativitat, que és arts visuals, arts escèniques, arts plàstiques, disseny, que s'hi puguin implantar al costat d'aquestes petites universitats, no estem parlant de grans campus, ni molt menys, petites i selectes universitats, s'implantin al costat empreses interessades en interactuar amb la universitat, i que, a més, en aquell campus, diguem així, doncs, aquestes idees, els projectes es puguin experimentar i es puguin desenvolupar, no? O sigui que el creatiu pugui trobar, que es pugui formar, que tingui algú que l'ajudi i trobar-se la tecnologia.
Quina inversió ha de fer Sitges en això?
Bueno, Sitges, com a Sitges, inversió, jo crec que estem parlant d'una inversió de 150 milions d'euros de tot el projecte, vale? Sitges d'això ha de fer una inversió, jo crec, petita, perquè en realitat el que nosaltres posem al sol és a concessió. Lògicament, a concessió vol dir que el que estem fent és ingressar més que posar, val? Cert que nosaltres estem fent ara ja una inversió, nosaltres estem fent un projecte, nosaltres estem invertint, perquè tu, si vols un projecte d'aquests que te'n vagi endavant, s'hi ha de posar diners. però jo crec que no és una inversió ni molt menys no assumible, és una inversió petita però molt ben ben feta i que s'encerti. O sigui, ara nosaltres estem fent una presentació d'un projecte que ja té realitats. Nosaltres parlem de l'espai de la Mediterrània, que és el Cau Ferrat, que és l'espai on va néixer precisament, jo crec que qualia, que significa sensacions, emocions de l'art, això és qualia, i d'això genera una economia, que abans potser no en pensàvem, però ara sí, neix allà, neix al costat de l'Ajuntament, neix en aquell entorn, neix en aquest magnífic paisatge. Allà ja estem fent unes inversions, eh? Bueno, doncs allà hi ha un nou museu que obrirem, d'en Pere Stanfli, doncs ja és una idea de quali, això, eh? O una reforma dels museus, o hem arreglat ara l'Estudi Vidal, o al Miramar li hem fet una sala més de creativitat i d'això. Vol dir que allà ja estem invertint i idees i estem invertint també a projecte.
Sabeu, però, que no pas amb una certa unanimitat.
No, però és que jo crec que les unanimitats... Home, no crec en les unanimitats, no hi crec, perquè lògicament la vida no... Home, si algun dia tens la sort que és unanimitat absoluta, doncs encantat, però no he de pensar mai en les unanimitats.
I més que
no
res, perquè hi ha un...
Sí, sí, tant, mm-hmm.
Hi ha un posicionament, diguem-ne, molt obert ara de Convergència i Unió, Partit Popular, sí, hi ha la vora de 3.000 signatures...
Però també he de dir, bueno, jo no els he vistes encara, espero que me les portin algun dia, he de dir... Sí, sí, clar, sí, les coses s'han de veure. He de dir que quan un governa, les unanimitats, després de 6 anys de maduració, no estem parlant dels museus, del projecte, jo aspiro unanimitat, no aspiro unanimitat, aspiro una majoria que els recolzi, perquè considero que si vas a buscar a vegades les unanimitats, aquestes coses es perden i no es poden perdre. Jo estic convençut que a vegades els interessos, els que siguin polítics, econòmics, socials o fins i tot personals, tiren per terra molts grans projectes que haguessin sigut o serien molt interessants per al futur del poble.
Aquesta reflexió us val tant per Qualia com per la remodelació dels museus?
Sí, absolutament, absolutament. Perquè n'estic bastant segur de lo que estem fent. Estic segur, però també estic segur perquè tinc... A veure, també és cert que hi ha diferents... Poden haver-hi diferents conceptes del nostre poble, no es faltaria. És que si no seria un poble ric amb idees, no? Que Sitges, precisament, una de les qüestions que té és que els seus valors és sempre aquestes contraposicions d'idees i de desenvolupament. I això ha fet un Sitges, crec jo, que per part dels que hi vivim i per part de la gent de fora... Tenim una personalitat i una singularitat enorme. I això també Qualia ho vol posar sobre la taula, la singularitat del projecte. No estem parlant d'un espai tecnològic, científic, industrial, no estem parlant d'un espai de la creativitat. Això és una singularitat en aquest moment important en el nostre país, no només a Catalunya, sinó a Espanya i a Europa. Estem en una posició molt de sortida.
Fins a quin punt, però, us poden dir que... Aquesta pot ser una ambició un pèl desmesurada, en el sentit, la nota de premsa parla de referent mundial, parla en sí. Uns termes que segurament sí. Posant els peus a terra, més no. Un pot pensar, home...
A veure...
Sitges tenim, òbviament, un valor que ningú discuteix, però fins a quin punt cal inflar aquest núvol o no?
Jo diria, a veure... Després dels anys de maduració i de donar-li moltes voltes i, a més, contrastar-ho, referent mundial, referent mediterrani, sí. Vale? O sigui, A veure, molta gent diu que Sitges la coneix tot el món. No, tampoc és cert. Tothom vas a Xina i, segons on preguntis, no saben on té Sitges. Vale? Però tenim aquesta sensació. Tu vas, és que he anat a un lloc i m'han... I he trobat una cosa que coneixia Sitges, és veritat.
No, ho dèiem en el sentit que agafem textualment les paraules de la presentació, que així ho esmenten.
Sí que és, en aquest moment, un projecte singular, un projecte no convencional i un projecte que n'hi ha pocs en el món. Això és cert. Pocs en el món. Perquè té una cosa que sí que potser és no única, perquè, clar, jo no et diré si en una província d'Austràlia, no tinc capacitat, però contrastat, sí que hi ha una cosa que és certa. Per propis, diríem, inglesos que en aquest moment estan aquí ja treballant amb la universitat que es vol posar en marxa. La integració i la transversalitat de totes les arts sí que és difícil de trobar. Que hi hagi una bona universitat i una bona conjunció entre l'empresa amb arts i audiovisuals, o amb disseny de moda, o amb disseny industrial, o fins i tot amb arts plàstiques, això pot donar-se, important, d'acord? ¿Vale? Però que conflueixin tots, que vulguem que conflueixi totes les disciplines, els àmbits de les arts, aquest sí que pot ser un referent, que jo no diria mundial, però sí un referent internacional de molta envergadura.
Fet aquesta matisació, va arribar a l'Ajuntament de Sitges un dia una delegació d'una empresa
correcte.
Que parlava en nom de
sí.
aquest explica. Centre d'Arts sí. Escèniques de Liverpool.
Quan nosaltres vam començar a explicar aquest projecte, perquè l'hem portat explicant, madurant, al principi explicàvem quatre pinzellades, ara ja explicàvem coses concretes, explicàvem la compra del centre de disseny que ha anat a poc desenvolupant-se com un centre d'esdeveniments de cultura, de disseny, i fins i tot s'implantarà ja el dia 1 de gener una viver d'empreses creatives per joves que vulguin posar en marxa la seva creativitat i la seva empresa. Quan tot això anàvem explicant, i parlàvem amb els Cau Ferrat del segle XXI, que es fossin incubadores d'idees de la creativitat i que buscàvem, doncs jo m'hi he reunit amb molta gent, va aparèixer uns inversors catalans amb una proposta amb uns aliats inglesos, que és una universitat que es diu LIPA, que està a Liverpool, que és la universitat en la que hi ha una sèrie de patrons, que entre el president dels patrons és el Paul McCartney, i després tota una sèrie de grans músics i artistes o productors de tot el món, que aquesta idea que feia ja més de 7 o 8 anys buscaven emplaçaments per tota Espanya, Europa o així, si a Sitges li interessava, perquè havien sentit el projecte. Lògicament, a nosaltres anava com a anella al dit, això de dir, escolta, és... Per què? Pues perquè primer ens internacionalitzava el projecte, primer creiem que, home, la magnitud d'aquesta universitat que ens posaven sobre la taula com a professional era de reconegut internacionalment, els seus patrons són persones de nom reconegut, els inversors catalans són persones de renom conegut i sèries, molt sèries, i nosaltres se'ns va plantejar el dubte de dir, bueno, és que ho volem posar aquí, ho volem posar allà, què us sembla a vosaltres? I nosaltres vam dir, home, nosaltres crec que el lloc és Sitges perquè té el projecte, per res més, no perquè sigui Sitges, perquè té el projecte. Vam explicar el projecte, ens vam entendre en seguida, i hem madurat durant 2 anys tot aquest projecte, i ara avui també es presenta el que aquesta universitat doncs ja començarà les seves activitats, esperem l'any que ve en el centre de disseny, i la seva construcció l'any que ve en els terrenys que en aquest moment estan per adjudicar. Què serà aquesta, ells diuen Barcelona Institut, universitat, els inglesos la paraula universitat l'utilitzen com institut, bueno, es vol fer una sèrie de, no es vol, es vol uns àmbits clars, que és escenografia, teatre, dansa, gestió d'espectacles, tecnologia digital, tot el que és el part audiovisual, bueno, postgraus i màsters de Bolònia, que és el que ara Europa es necessita, no? Per nosaltres és important la universitat, home, aquest centre sí, és molt important perquè és motor de que al moment que això avui es digui i s'expliqui, sabem que hi ha una sèrie d'altres institucions, catalanes, no catalanes, o empreses que estan pendents de tot aquest projecte, no? Estan pendents de que això es comenci a ser una realitat per dir si apostar o no apostar en aquest espai, en aquest, diríem, clúster de la creativitat, tant institucions públiques com empreses privades o fundacions o això.
Dues qüestions a partir d'aquí. Des del primer moment veu tenir, diguem-ne, l'empatia de la majoria de grups polítics de l'Ajuntament,
sí.
només amb uns matisos. Una, sí. el fet que fos una escola privada i, per tant, que els estudis fossin més o menys convalidables o no en el context actual, i, segona, doncs, fins a quin punt la presència de les institucions públiques o de l'ensenyament públic també hi seria present aquí.
Bé, a veure, nosaltres, primer, que siguin convalidables seran carreres de Bolònia. Això, avui dia, tu pots tindre un títol de la Universitat de Liverpool i és tan convalidable com pot ser la Universitat d'Alemanya o de Berlín o la Universitat de Barcelona. Avui dia, amb el tema Bolònia, això no és un problema. L'altre és una, sí, clar, van vindre a veure'ns una escola privada. Lògicament, podíem dir no la volem perquè, pues perquè no és pública, home. La veritat, si hagués vingut a una escola pública, benvinguda seria. Nosaltres, jo no mesuro l'educació per la qualitat de la pública o la privada, sinó la qualitat de la pedagogia que comporta, del prestigi que comporta la seva titulació per fets, no per noms, i el que pot significar amb una vessant tant de la nostra prestigi com a poble i l'activitat econòmica. Quan tu venen unes persones i diuen volem invertir 20 milions d'euros, volem posar aquí una carrera que a més ve, de, ve avalada per un senyor que es diu Paul McCartney, a dir-li, escolti, pues no m'interessa. Jo crec que seria bastant absurd. Algú em diria, escolti, però vostès han tornat boig. L'altra qüestió és, home, nosaltres, com que hem estat parlant, estem parlant no només de posar aquesta institució, sinó d'anar a buscar-ne més, estem parlant, a veure, amb un total, jo crec que estem parlant de 3.000 alumnes, eh? com a molt amb totes, eh? Perquè no estem buscant un gran campus, no, és, també és petitó, perquè és el que toca, no tenim tampoc més terreny, i és el que toca. Estem parlant, encara no podem dir-ho, potser avui se'm dirà que ja es pot manifestar, que estem treballant en una escola, en una universitat catalana i pública. Molt interessada està aquí, però interessada perquè està l'altra, perquè vull dir les universitats per sort, els centres de formació el que volen estar un al costat de l'altre, la pública amb la privada amb la pública i al costat d'empreses. A més és curiós que l'escola pública catalana que té interès, bastant interès, eh? Està aquí, el que vol que vinguin empreses també, si no per interactuar. És un altre concepte avui dia de campus d'això, no? I que hi hagi laboratoris i que hi hagi una sèrie de coses. Vull dir que, bueno, jo crec que ara és cert que, bueno, de moment la idea és una institució que sí, ve amb les seves titulacions de Bolònia que venen avalades per les universitats angleses.
Què hi ha signat i a què es compromet cadascú? I si en algun moment sí. Algú us va dir al llarg de tot aquest procés, a veure si t'aixecaran la camisa, perquè és clar...
O, a veure, la vida també... a veure, de veritat, sí, veus cada dia els diaris, no? I dones compte que els diaris et posen a veure la realitat d'algunes coses. A veure, home, nosaltres hem sigut molt prudents a l'hora de presentar això, perquè, lògicament, nosaltres no tenim cap intenció ni cap ganes de que ningú ni ens aixequi la camisa, ni que això sigui un projecte que... quedi pues, sense una realitat, no? La veritat és que nosaltres les realitats les tenim molt clares i som bastant entossuts i ara ho tenim molt clar, quin és el projecte, quin és el pla i quines són les realitats. O sigui, nosaltres, malgrat pugui haver-hi en algun moment que algú aixequi la camisa, nosaltres hem de continuar pel projecte. Això no pot ser pas un pas enrere de dir, escolta, que no crec que passi, eh?
Oh, per això us preguntàvem, el que hi ha signat
a mi,
està...
A mi en ara. Aquest moment, clar, les paraules de les persones i les signatures són les que em donen la validesa, no? Persones com el senyor Toni Abad, president de la CECOT, que avui presentarà ell com inversor, sabria... A veure, pot ser, senyor...
No.
Vicenç, és que hem vist coses pitjors.
No ho qüestionem pas hores d'ara, però sinó en el recorregut d'aquest procés...
Clar. Home, el que aquest senyor anglès que tenim aquí, que ha estat director general de la Universitat de Liverpool, que està aquí 4 mesos vivint aquí amb el seu fill a l'escola i que avui presentarà, que es fa... Clar, hòstia, si això passés, és que me l'ha aixecat molt, massa, potser, però bueno. Però no dic que no pugui passar, perquè a la vida hi ha moltes... Però això no vol dir tampoc que no... Ara el projecte jo crec que està en un procés que el que s'ha de lluitar és pel projecte. Malgrat hi hagin... Estic convençut que hi haurà moments difícils encara. He dit, és un projecte un poc convencional... La creativitat és un concepte difícil d'explicar, és molt fàcil dir faig un parc de biomedicina, però crec que és una aposta singular, com he dit, innovadora, que a Sitges li va molt bé i que, carai, com que no hi ha aquesta competitivitat amb aquest concepte encara, doncs estem en un punt de partida amb un bon projecte i amb unes realitats que bueno, són bastant concretes en aquest moment, eh?
Tindrem ocasió de parlar-ne, sí, tenim 10 minuts perquè en 10 minuts marxareu cap al Sitges Centre de Disseny en aquesta presentació, però com els dèiem hi ha una altra qüestió sobre la taula. S'està executant hores d'ara una sentència judicial que dona la raó al Ministeri de Medi Ambient a l'entorn de, bé, del fet que l'Atlàntida superava una part de l'Atlàntida o llindar de la línia marítim terrestre amb d'això. És una qüestió que segurament molts ja donaven per cantada des de fa molts anys. Matiseu tot el que vulgueu a partir d'un cert rumb.
Sí.
Fins a quin punt, i deixant de banda això, que és una sentència judicial en la qual l'Ajuntament ni li va ni li ve, perquè aquí era una qüestió de ministeri versus propietat, creieu que l'Ajuntament està condescendent amb l'Atlàntida o no?
No. No, ha estat igual que amb totes les activitats econòmiques d'aquest poble, que és trobar equilibris. Bueno, jo sóc una persona, almenys, que intento, sobretot, equilibrar les coses, perquè no és tot blanc i negre. Vale? La vida no és així. Un pot voler estar al costat blanc o al negre perquè li interessa, però la vida no és així i cadascú s'ha de mirar ell mateix, no? Que és així. Almenys intento també, jo crec molt amb el diàleg, crec amb el consens i crec amb les, amb els, amb les històries de les coses, no? No m'ha estat ni més ni menys amb l'Atlàntida que amb altres llocs. L'Atlàntida tenia que complir una sentència feia més de 3 anys, sentència que qui tenia que fer-la complir era el Ministeri, vale? I que degut al traspàs la Generalitat pues, i es posa en marxa i l'Ajuntament també, perquè es, no perquè l'hagi de fer complir, sinó perquè bueno, se li diu i diu, pues, va, vinga, anem-hi tots, no? I nosaltres hem apretat molt per complir aquesta sentència, molt, eh? Aquest alcalde i el regidor Armand Paco han estat diverses vegades amb la propietat dient-los que el que tenien que fer és això, eh? Nosaltres creiem que Sitges, a part de que té una història del Cau Ferrat, té una història també magnífica amb el tema de l'oci o de l'entreteniment des dels anys 50 fins ara, que potser s'ha explicat poc, però que realment ha donat una vida en aquest poble i ha donat una imatge i ha donat una això. Que el món de l'oci i de l'entreteniment en aquest moment bueno, pues, té un altres valors i que estem preocupats tots. Jo el primer, amb com van les coses del món de l'oci, i que això hem de treballar, i precisament una de les apostes també de Qualia és treballar a l'entreteniment i a l'oci amb uns nous valors, treballar i a veure com aconseguim també que això doncs doni uns altres valors a aquesta activitat. L'Atlàntida tenia que complir amb aquesta sentència, l'Atlàntida ha de complir amb la llei del soroll, que lògicament doncs, creiem que cada vegada això es va complir més. L'Atlàntida ha de complir amb les normes urbanístiques i de l'activitat que té. Té una activitat, abans de totes les lleis, llicència d'activitat, que mentre no la canvi, mentre no canvi aquesta llicència d'activitat, la pot continuar exercint allà on està. El dia que canviés, la perd tot, ho perd tot. Jo dic, en comptes de fer discoteca i restaurant, que podria fer, perquè és una llicència general, vull fer... no sé, qualsevol altra cosa fora. Ja no pot, ja ho ha de tirar tot.
Per aclarir-ho, el Pla General qualifica aquella zona de sòl on hi ha l'Atlàntida com a zona protegida, etc, etc.
Sí.
I, per tant, el pla d'usos d'aquella zona, diguem-ne, que impediria
sí,
aquella activitat.
Impediria aquella activitat, vale? Però mentre la tens i no la canvia, doncs tu la pots continuar, perquè la tens abans de totes aquestes normatives. O sigui, l'Atlàntida, que no sé quin any es va fundar o quin any la van posar en marxa,
el 80 estaríem sí. parlant de fa uns 30 anys més o menys.
Vale. Doncs li han anat afectant tota una sèrie de normes de protecció, no només del Pla General, sinó de la línia costera, Natura 2000, la llei de costes, bueno, coses que han anat. Clar, ara no es podria posar mai allà una activitat d'aquestes, és lògic, no? Però sí que és cert que ell, la seva activitat, l'estructura preexistent que hi ha allà, pues, la pot continuar exercint complint amb les normes que ara actualment pues, són necessàries pel soroll, per l'urbanisme, per l'activitat. Què ha passat? Bueno, amb una voluntat...
No té res a veure que aquesta activitat es faci durant uns mesos a l'any, es tanqui, torni... Res a
veure.
Preguntem, a la mesura que
sí,
pugueu.
Sí. A la mesura de la meu coneixement com a expert. De la meva surt un abogat que diu, escolti, pot sortir, eh?
Però és a dir, bàsicament...
Bàsicament, aquests senyors...
Hi ha una llicència d'activitat anterior a tot aquest anar.
Les llicències d'activitat són permanents. Mentre no te la treguin, no te la rescatin, no te la paguin. Són permanents, tu la tens... I la tens per portar-la, a més, una llicència de discoteca la pot portar a un altre lloc. Perquè les llicències no van amb l'edifici. Es poden traslladar, com tu tens un restaurant i dius, vaig a fer un altre restaurant, la llicència ja la tinc. Fas un canvi de titulars...
És a dir, la titularitat d'una llicència no té res a veure amb la titularitat d'una propietat.
Vale,
no?
Correcte. Vale? L'altra cosa, amb voluntat de solventar els problemes que genera l'Atlàntida, que són problemes d'aparcament, sobretot, més que d'aparcament de l'actitud de les persones que aparquen. Perquè si tu parques el cotxe i no fas cap soroll, i no et quedes allà amb un botellón i no fas malifetes, la gent és que ni es queixaria, l'aparcament és públic i no hi ha cap problema. I el soroll, que és cert que en alguns moments pues, els índexs de decibelis en algun moment pues, no són els correctes, i això ho estem matxacant, doncs bueno, la seva activitat la pot continuar fent. Què ha passat? Home, tenia que complir una sentència, i era hora que la complís. perquè és el que tocava, vale? I l'altre se li va permetre, dintre de la llei, demanar una sèrie de reformes, que això sí que ho pot fer, reformes, no ampliacions o no sé què, per aconseguir menys impacte acústic, vale? I per aconseguir millorar l'accessibilitat, els lavabos, o sigui, la discoteca atlàntica, qui la coneix, ha estat deixada bastant temps i es mereixia que aquell equipament, si tenia que continuar almenys, se li pogués fer una reforma. Vale? Bueno, es van
extralimitar.
Bueno, com fa molta gent, no només ells, eh? Mm-hmm. Tenim moltes d'això disciplinaris, eh? Es va extralimitar i lògicament pues, s'hauria d'implantar la multa que toca i lògicament s'ha d'anar i fer tot el procés. Què passa? Els processos, a molta gent, els processos de disciplina són complexes perquè la defensa també estem en un dret, en un estat de dret en el que la gent es pot defensar i la defensa i els seus tràmits fan que sigui complicat a vegades entendre, dir, escolti, sí, però si ha fet això, sí, però bueno, li hem dit que ha fet això i que ho ha fet malament, que ha de portar això. Ell pot dir que, escolti, sí, ja ho portaré, però si ho porta, pues, just té 2 mesos per portar-ho. M'enteneu? O sigui, mm-hmm. Hi ha tot un tràmit que s'ha de respectar.
És cert que podia ser sancionat entre 30.000 i 600.000 euros?
Pues ara no ho sé si és fins a 600.000 euros. Les sancions són de 35.000 euros.
I al final han quedat en 35?
35.000 euros. Això ho fan els tècnics, no tinc ni idea per què.
Us pregunto bé.
Ho valoren i creuen que...
I creuen que... Això,
vale? Però també és cert que mirem una cosa, o sigui, malgrat estigui tot molt protegit, hi ha alguns elements que es poden modificar, com per exemple el club de golf també està tot en el mateix àmbit de protecció, vale? Potser una mica menys, un punt menys, perquè allà està al costat del mar. I el club de golf, ajudant l'Ajuntament, la Generalitat, el club, va lograr una ampliació de la seva activitat, eh? La va lograr perquè totes les administracions van creure que era raonable que el club de golf tingués una ampliació. En un principi se li va dir que no, perquè la protecció era la que era, i al final tothom va veure viable que era, bueno, que era bo per Sitges, que era bo pel club de golf, que era possible modificar les lleis, i es va modificar.
10 i 49 minuts, dues qüestions finals. Sí. Heu parlat amb la plataforma ja?
Sí. Bueno, i? Bueno, sí, bé, hem tingut una primera...
Anava a dir, ho deixarem per la propera,
gairebé,
però fins on pugueu.
Primer, a veure, crec que ja era hora que parléssim, el diàleg era interessant per parlar-ho. Hem posat sobre la taula una sèrie de, bueno, manifestacions. Hi ha un tema no tan estètic, realment en vam parlar poc de l'estètica, jo crec que és correcte no parlar-ne, perquè t'agradarà o no t'agradarà, eh? T'agradarà o no t'agradarà. Però lògicament la unanimitat amb estètica és inviable, vale? Però sí que vam parlar, segons la plataforma, que segons el seu criteri, doncs es vulnerava el catàleg, no? Que és una de les qüestions que posàvem sobre la taula. Bueno, la meva manifestació és dir, bueno, pues una gran sorpresa per mi, com a alcalde, que ho vulneri una comissió d'urbanisme de patrimoni de la Generalitat, en la que hi ha una sèrie d'experts, molt més que jo, que a més el senyor Hernández Cros, que és una persona que porta més de 25 anys reformant aquests museus, que va fer el catàleg aquell l'any 1980 i alguna cosa, també vulneri el catàleg. L'altre, home, que l'arquitecte municipal i altres arquitectes doncs manifestin. Una altra cosa és que t'agradi més o menys la solució, però que vulnerin el catàleg. També els hi vaig dir, això no vol dir que no tingueu raó, perquè la vida, la raó l'ha de demostrar. Al final, si hi ha un conflicte, un jutge. I si el jutge, a més, pot estar d'acord o no. Imagina't la que d'interpretacions que pot haver-hi d'això. Però vull dir, a mi em sorprèn tot això. No? I lògicament, per què que la Comissió d'Urbanisme, doncs, després d'un debat, que jo vaig estar parlant amb el president, em va manifestar que estaven totalment convençuts que el que es feia era legal i bé. No puc ser jo el jutge d'això, que és el que pretenien. No puc ser un jutge. No, però tu ets l'alcalde i tu el que has de fer és aturar això i que no... O sigui, en aquest moment crec que, a més, com que ells han fet un pas, que és anar a la fiscalia, que està molt bé, perquè jo els hi vaig dir, ojalà interpretem, algú ens doni una interpretació d'això el màxim justa possible. Si teniu raó, encantats. Si teniu raó, la vida és així, eh? No, tampoc a mi. Però vull dir, hi ha tants elements per part d'una administració, per l'alcalde, de que en aquest moment jo no puc dir, escolti, és que la comissió d'urbanisme no té ni idea, no, el que he fet és una barbaritat, jo no tinc capacitat de dir-ho. Mm-hmm. Vosaltres sou experts, sí, són historiadors d'art, són arquitectes, posem-nos a treballar, i tenim una altra reunió, hem establert una reunió de tècnics, arquitectes, amb els dos que van vindre, l'Oriol i la Beli, no? Mm-hmm. Bueno, treballem, dialoguem, a veure si jo tinc més judici, més criteri, que no, enteneu? Perquè no puc, amb un mitja hora dir, pues, escolta, tot això, si, no puc fer-ho, tampoc seria un error, com a alcalde.
És paradoxal, això, esteu com un ciutadà ara.
Pues que sóc un ciutadà.
Sí.
Home, clar, que sóc un ciutadà.
Però en sou un ciutadà amb possibles, amb possible capacitat de decisió.
Bueno, sí,
oi?
Sí, me l'han donat,
però
i he de prendre.
Em refereixo que no poseu la mà al foc per ningú. Bueno, vist d'aquesta forma, en el sentit de dir, a veure quins arguments em porten uns, quins arguments em porten els altres, i jo no sóc ara capaç de decidir
pel que
hi ha.
A veure, jo tinc molt clar una cosa. El projecte no em desagrada gens. Sempre ho he dit, i ho defensaré. Segona, jo tinc en aquest moment l'administració màxima del patrimoni de Catalunya, que és la que diu si es pot fer o no, aprovat per unanimitat després d'una deliberació de bastantes hores. Ha parlat amb el seu president i diem-me, jo estem convençuts que això és el que s'ha de fer. Com a alcalde, com a institució, com a administració, no puc, ni molt menys,
desautoritzar.
I desautoritzar. No sóc ningú per fer-ho, per molt que sigui alcalde, ningú. Com a ciutadà puc tindre els meus dubtes, clar, perquè també entenc que quan unes persones expliquen els seus criteris, se'ls ha d'escoltar i s'ha de donar que s'estan explicant amb la seva raó. Lògicament, això és així. Després, d'aquest debat i aquest diàleg que pot haver-hi, aquesta última reunió que hi haurà, bueno, es pot determinar una cosa o l'altra, però és que al final ara tenim que la comissió està aprovat i que, bueno, el que s'ha de fer és esperar que aquesta, la decisió o l'aprovació de la comissió i dels informes dels diferents arquitectes hagin sigut correctes.
Es va despenjar una pancarta reivindicativa del carrer Major, sabeu per què?
Sí, bueno, perquè, a veure, per dos raons. Una, a veure, per posar pancartes a demanar permís. Totes, tothom. I a més fem pagar, aquesta no només faltaria. Quan un diu, el bàsquet fa el 3x3, bé, l'Ajuntament diu, ho hem de penjar. I si no, penseu que es podria començar a penjar i la imatge del poble de Sitges, home, plena de pancartes, no perquè siguin reivindicatives. Per exemple, les que es fan a les façanes, aquestes nosaltres, la privada, només faltaria. Però si es penja al mig del carrer, almenys que se'ns demani permís. Es va deixar per 10 dies, ens hem acostat, tampoc ha sigut, però hem cregut que, home, doncs ara ja tocava, que si la volen tornar a posar demanin permís i nosaltres farem el que toca fer. Ho dic per un tema de criteri, perquè no tothom pensi que pot penjar aquí sense que, no només per reivindicar, sinó ara pengem aquí Coca-Cola perquè nosaltres crec que s'ha de posar un criteri i després la imatge i el paisatge de Sitges s'ha d'ordenar i nosaltres toca fer-ho.
10:54 minuts, bon balanç de la reunió, però...
De quina reunió?
De la que veu tenir amb la plataforma.
Té agridolç.
Vaja,
agridolç.
D'acord.
Sí, home, perquè bueno, el balanç positiu per haver parlat, però també una sensació de que potser hi ha uns conceptes sobre el nostre poble i sobre la forma d'entendre'l diferents.
Que no coincideixen.
Que no coincideixen, que és normal, perquè lògicament si coincidíssim tots vol dir que no aniríem bé, però bueno, que són els que
sí,
són.
Sí, o vos seríeu de la plataforma seria...
Clar,
5 minuts i seran les 11, Jordi Baixet, gràcies. Se'n va corrents l'alcalde cap al centre de disseny en la presentació d'aquest Quali Sitges, l'espai de la creativitat del Mediterrani. Tornem de seguida.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
10 i 57 minuts del matí. Altres coses, abans d'arribar a les 11, diputats de Convergència i Unió reclamen la Vegueria Penedès i l'aprimament de l'administració per optimitzar els recursos públics i la seva gestió. Tot plegat en aquesta trobada, en aquesta conferència que va organitzar Convergència i Unió el passat dimarts 19 d'octubre al Prado, una xerrada sobre el posicionament de Convergència en el municipalisme i les vegueries com a preàmbul del programa electoral de la Federació en aquest àmbit de la governança del món local. Obrir l'acte, segons ens informen des de Convergència, Miquel Forns, portaveu del grup municipal de la formació de l'Ajuntament de Sitges, al qual reivindica una vegada més la necessitat de crear la Vegueria del Penedès com a contrapunt a la voluntat uniformadora metropolitana dels socialistes i com un desig del conjunt de pobles i ciutats penedesenques per tenir veu pròpia en la gestió de prestacions, serveis i infraestructures. La sitgetana Elena Redondo, candidata de Convergència i Unió a les pròximes eleccions al Parlament de Catalunya, va destacar el paper del món local i la seva aportació al creixement social de Catalunya, així com el fet que distintes persones del territori tinguin l'oportunitat de poder representar els interessos dels diversos pobles i ciutats de la comarca. L'actual diputada del Garraf al Parlament de Catalunya, Marta Llorenç, i candidata a la reelecció, va fer balanç dels 7 anys de govern tripartit amb president socialista al capdavant i dels fracassos de la seva política nacional en educació, comerç, recerca i universitats. També va fer referència a l'ordenació territorial, és a dir, a l'equilibri social i en infraestructures que necessiten totes les comarques del país, criticant que el Garraf ha arribat a ser la tercera comarca per la cua en inversió per càpita de la Generalitat Socialista, un posicionament semblant al que va dir Dolors Montserrat del Partit Popular també el passat dilluns. I finalment, Lluís Corominas, vicepresident segon de la Mesa del Parlament i candidat a diputat per Convergència, va parlar del pensament de la formació sobre la nova organització territorial del nostre país, recordant que Convergència i Unió s'ha quedat sola defensant fins a última hora al Parlament la creació de la Vegueria Penedès en una llei de vegueries aprovada pel Partit Socialista, Esquerra i Iniciativa per Catalunya Verds, que no portarà en lloc, diu Convergència, que no respecta la voluntat ciutadana del nostre territori. Corominas manifestar que si Convergència i Unió té responsabilitats de govern, en el futur apostarà per reorganitzar territorialment el país en vegueries, incloent-hi la del Penedès, però que això només es farà si va acompanyat d'un aprimament de la maquinària de l'administració. Arribem a les 11, en res, notícies en connexió com ràdio i a la tercera hora de programa, encara la recta final, el projecte de remodelació del passeig de la Ribera. En parlarem amb el regidor Marc Heró. Fins ara.
Cada dia, al matí, amb nosaltres.